Si són les 7, això és Islàndia. RAC 1 Islàndia, amb Albert Ong. Avui a Islàndia els primers minuts de programa són per la gent que us agrada la ràdio, que l'escolteu i que us fixeu amb les veus dels que hi parlem. Agafarem persones conegudes, persones que sentiu habitualment la ràdio i que tenen veus que s'assemblen. La veu, ja ho sabeu, és el nostre DNI sonor, com la cara seria el nostre DNI visual. En principi, la nostra veu és única, no n'hi ha d'haver cap altra igual. Si fa no fa, el mateix que passa amb la cara, no? Però ens agrada molt descobrir de tant en tant veus que s'assemblen i que arriben a confondre's entre elles de personatges coneguts. Aquest és, doncs, el joc que proposem avui. Els oients més veterans d'Islàndia, els que ens seguiu des del primer dia, potser recordareu que ja vam trobar veus que s'assemblaven a la primera temporada, però no diré que ha plogut molt, perquè no ha plogut gaire, però han passat 6 anys. Per tant, toca tornar-hi. I toca tornar-hi amb material nou, amb noves veus que s'assemblen, que ens ajudarà a valorar-les, quines passen al tall, quines no, una islandesa que té molt bona veu i, a més, molt bona oïda. Carol Saliner, bona tarda.
Bona tarda.
T'ha passat mai, tu, això de sentir una veu i pensar, hòstia, s'assembla a la meva?
A la meva, alguna vegada. I el més preocupant, ha passat a gent de la meva pròpia família, a la meva pròpia mare.
Sentir algú i dir...
sentit... Mare, no era jo.
Que fort. Que fort.
És més fàcil, em sembla, confondre una veu que no pas una cara, no?
Sí? O sigui, hi ha sí. Més veus que s'assemblen que cares.
Jo crec que sí.
Home, però a veure, això, el joc de cares a la televisió ha donat molt, eh? Vull dir, no? Amb aquelles semblances raonables,
sí,
no?
Sí, és veritat.
Vull dir, això
que
ha donat molt, s'ha fet molt. Sí, en veus potser no s'ha fet tant, però és veritat que... A mi l'altre dia em va passar, estava a Platja d'Aro, el dissabte sant, que vaig pensar, dissabte sant a la tarda, vés a Platja d'Aro, que no hi haurà gaire gent.
No. I què? Es va confirmar.
Es va confirmar. Hi havia tanta gent que hi havia dos nanos que anaven a darrere nostra i un d'ells anava parlant amb el mòbil amb l'altaveu posat, diguem, no? I parlava amb algú que dic, podria ser jo. La veu que jo sentia a través d'aquell telèfon, dic, però no estava trucant jo, vull dir, no era jo. Però, dic, aquesta veu podria ser jo.
I no els vas aturar i els vas dir, qui és aquesta persona, perquè estem preparant...
Porta aquí el telèfon.
No, però va durar com 2 minuts, que anaven just a darrere, diguem, com anava en processó a Platja d'Aro, i anava sentint aquella veu i m'inquietava.
Que no fos el Bondó.
Ah,
doncs, amb qui se't confonia.
És veritat, això fa 6 anys, eh? No sé, des de fa 6 anys no ho sabem, però vaja, al principi sí, quan vam fer les veus semblants vam dir això. En tot cas, a veure, avui sentirem veus que s'assemblen, però també necessitem els oients avui.
Sí, perquè jo estic convençuda que en algun moment als oients els haurà passat això, no? Que esteu escoltant algú a la ràdio, l'heu confós amb algú altre, i per tant voleu que ens ajudeu. Dieu-nos quines parelles de veus semblants coneixeu a través de les nostres xarxes socials, @islandiarac1, al correu electrònic islandia@rac1.net o bé a través del WhatsApp del programa al 669-700-300. Hi ha 3 vies de contacte, per tant és bastant senzill, i ens expliqueu això, quines veus semblants coneixeu, quines parelles.
I llavors anem a buscar els talls de veu per veure si realment quadren o no quadren. Tenim Fato Nou, l'encarregat del Fato Nou és el Marc Ferragut. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim, eh? Bon material, diries?
Jo crec que sí.
Hi ha bon material.
A veure, és difícil estar a l'alçada del que vam aconseguir, però jo crec que ens apropem.
És que, mira, fem una cosa, marcarem el nivell, perquè llavors quan sentim les noves veurem a veure si hi arriben o no hi arriben a aquell nivell.
Quina pressió.
On està el llistó?
El llistó de l'any 2017. Les dues veus que vam trobar més semblants al 2017 van ser la del president Carles Puigdemont i el cantautor Quim Vila.
I et diré més, i més vegades de les que no voldria, perquè està molt bé venir aquí, sinó que faci homenatge al que és una tradició també del país, la cultura popular.
Això és imbatible.
N'hem sentit dues aquí,
és imbatible.
Quina era la del president Puigdemont?
La segona,
sí senyor.
Però a la que comença el Quim Vila, dius, és Puigdemont. És Puigdemont.
Mira quan comença Quim Vila i que tothom pensa, mira, està parlant a Puigdemont.
I et diré més, i més vegades de les que... no voldria, perquè està molt bé venir aquí,
sinó
que faci un homenatge al que és una tradició també del país, la cultura popular.
És que el veritable repte és endevinar-les sense comparar-les. Posar-ne una i decidir quin dels dos és.
És veritat.
Clar, quan les sent juntes dius, hòstia, són dues o són una? Bé, aquests van ser els guanyadors, de l'última edició de Veus, que ens hem de remuntar l'any 2017. La medalla de plata és per una parella, va ser per una parella encara més sorprenent. D'una banda tenim el polític Miquel Iceta i de l'altra l'actor i cantant Àngel Llàcer. Aquí hem d'explicar una cosa, Marc, perquè, clar, a l'hora de triar els talls, diguem, Iceta i Llàcer parlant...
Dius, no. Ara, a la que pugen el to, és veritat que vam trobar dos talls que dius, és que han anat a parar al mateix lloc, a la mateixa veu.
Que tots dos tenen tendència una mica a pujar
sí,
el to,
sí,
i
sí,
llavors
sí,
passa això. A veure si sabeu qui és Iceta i qui és Llàcer.
Pedro, mantente firme! Líbranos de Rajoy y del PP! Líbranos! Por Dios! ¡Líbranos de ellos!
¡Devórame otra vez! ¡Que hace meses que no me devoran! ¡No! ¡No! ¡Sin la S! ¡Resistiré!
És boníssim.
És que jo els veig intercanviant-se els papers, és a dir, Àngel Llàcer fent un míting i Miquel Iceta fent de jutge del Tocar a Més Suena, no?
Per bueno, perdona, amb una campanya electoral jo em puc imaginar perfectament Miquel Iceta dient devora-me otra vez a l'escenari.
Els dos textos són intercanviables per les situacions.
Ai, i la medalla de bronze sí que ja va ser una anada d'olla total, que ens va fer riure molt, diguem. Potser no són les veus que s'assemblen més, però són cosines, d'alguna manera. No són germanes, però són cosines...
Secció internacional,
sí.
No seria.
D'una banda tenim la model Antonia Delate, i dius, hòstia, Antonia Delate, amb qui pot quadrar?
Una doncs... veu molt particular d'entrada, clar.
Sí.
Dius, hi ha alguna veu tan semblant? Doncs mira, sí.
Doncs mira, vam trobar que l'exfutbolista del Barça, Ivan Rakitic...
Tengo que prepararme físicamente.
Estoy deseando de poderme sentar con la gente del club.
És que és increïble.
Té molt més valor, perquè aquí hi ha un home i una dona, eh?
Sí, sí.
Té molt de valor, aquesta medalla de bronze.
Boníssim, que em sembla que vam buscar fins i tot els antecedents, diguem, allò, diguem, de quin país era, o sigui, d'on venia aquest accent, no? Un de Croàcia, en fi... Bé, i només una més, de les antigues, una altra que van guanyar... Diguem, van fer dues edicions, el març del 2017, amb 15 dies dues edicions diferents. Aquestes tres que us he ensenyat són de la segona edició. 15 dies abans havien fet una primera edició i llavors la parella guanyadora van ser, d'una banda, la pilot de motos Laia Sanz i l'entrenadora de futbol de la Reial Societat femení, Natàlia Arroyo.
Que es veu clarament que està molt pensada per una carrera així, que els pilots, com jo, que som zero de mecànica...
Hi ha molts interrogants sobre com es plantejarà el partit, si el Barça serà capaç de gestionar emocionalment aquest partit, com vagin passant els minuts...
Ho saps pel contingut, del que diuen, perquè si no, per la veu...
També és veritat que com que comparteixen l'àmbit, és normal que tinguin una certa modulació similar de les veus, no?
Per tant, a primera conclusió, resisteixen al pas del temps, aquestes veus, no?
La mar de bé. I el tema és que a mi se'm fa difícil pensar que això es pot superar d'alguna manera.
Bueno, jo crec que ens han d'ajudar els oients amb això. Perquè nosaltres, a veure, en tenim unes quantes, que són les que hem trobat, però la gràcia és que avui ens n'arribin més, que ho busquem i d'aquí uns dies puguem fer un altre gran final... per veure si 6 anys després algú és capaç de desbancar Quim Vila, Carles Puigdemont, Miquel Iceta, Àngel Llàcer, Antoni Delate, Ivan Rakitic, jo, Natàlia Arroyo i Laia Sanz.
Que de fet ja hi ha oients que ho estan fent, que ja estan fent servir les xarxes socials del programa, @islandiarac1, el correu electrònic islandia@rac1.net, també el WhatsApp, el 669-700-300, amb les propostes de veus semblants que tenen ells.
Marc, som-hi, fa-t'ho nou. A veure, ja, que aquí, amb la Carol, que ens ajudarà a valorar si passen el filtre o no passen el filtre.
Començo amb un advocat i escriptor, el Jordi Cabré, Premi Sant Jordi, em digues un desig, fa poc ha publicat Sense fi, i a l'altra banda, el periodista, crític de televisió i cinema, gran amant d'allò vintage i tot el que tingui a veure amb la ciutat de Barcelona, Toni Vall.
Per una banda hi ha això que tu dius del ritme, d'intentar... A mi m'agrada pensar que a Boccaccio hi havia una llum de guàrdia, perquè sempre...
Molt
igual.
Sí, sí.
Molt
igual.
És molt similar.
A veure, ho repetirem, Jordi Cabré primer, entenc,
Sí, per aquest ordre, Jordi Cabré i després Toni Vall.
Per una banda hi ha això que tu dius del ritme, d'intentar... A mi m'agrada pensar que a Boccaccio hi havia una llum de guàrdia, perquè sempre
Hosti, el començament de Jordi Cabré, jo el sento i dic Toni Valls.
Jo, em passa exactament el mateix, és l'efecte Puigdemont-Vila.
Doncs a mi m'ha passat que hi afegiria algú a la tríada, eh? Ernest Folk.
Ernest Folk, també? Ernest Folk. Sí. Bueno, apuntem, apuntem. Apuntem, anem prenent nota per veure si quadra més amb això. En tot cas, crec que passa el filtre,
sí, sí, totalment,
Jordi Cabré, Toni Vall, aquesta primera parella...
Quan hem anat fent parelles, potser ja fer trios seria donar-li la volta. Ja, trios de veus semblants.
No n'ets partidari, Marc, de trios.
Obrim les parelles,
jo
que ara
sempre
es porta molt, això.
Poliamor de veus.
Radiofònic.
Radiofònic de veus, sí. De moment anem per parelles. Segona parella d'aquesta nova fornada, eh? Un il·lustrador, el Juanjo Sáez, molta gent el va conèixer amb Ros Cubat, el seu últim llibre és Para los míos, també ha fet ràdio, eh? L'Estat de Gràcia, Catalunya Ràdio, el podcast La Família, precisament amb el Roger de Gràcia i la Maria Rovira. Veu semblant amb l'humorista al capdavant de Transmite la SER, Les noches d'Ortega, Juan Carlos Ortega. Un home acostumat a fer veus, l'Ortega, però aclarir que hem agafat la seva, la que fa servir en una conversa normal.
Porque mi trabajo tampoco no es de éxito inmediato. Mi madre cosía, hace poco aún cosía.
Molt similar. Sí que és veritat que les esses les fan molt diferents. Però aquest to més arrossegat, aquesta cadència més lenta, sí que s'assemblen bastant.
Sí, jo trobo en aquest cas que s'assembla més Juanjo Sáez a Ortega que Ortega a Juanjo Sáez. Sí.
Tens raó.
Si té algun sentit aquesta frase.
Li has donat la volta, eh? No. Això ja
té, no té un gaire, sentit el que dius, perquè pot ser que sentis el Juanjo Sáez en una entrevista i diguis, ah, mira, entrevista en l'Ortega, però...
Sí.
Si entrevista l'Ortega, dius, és l'Ortega.
Clar, perquè és massa l'Ortega per no ser l'Ortega.
A, sí. a veure, em tornem a sentir. Juan José primer, Ortega després.
Porque mi trabajo tampoco no es de éxito inmediato.
Aquí?
Mi madre cosía, hace poco aún cosía.
Veu potser una mica més greu,
una mica més greu i amb unes esses diferents.
Sí, és veritat, però ostres, boníssim. A mi aquesta és de les que més m'agraden d'aquestes noves. Fa un moment citava la Maria Rovira, que també coneguda com Oye Sherman, monologuista, humorista, té el podcast Oye Polo, Radio Primavera Sound. L'hem ajuntat amb una companya de RAC1, la cap de cultura, la Maria Cusó. Comparteixen nom i també comparteixen veu. Ara ho sentirem, primer la Maria Cusó, després la Maria Rovira.
Quin quadre famós us encantaria tenir al menjador de casa? Òbviament,
que recopila les coses per les quals s'ha culpat a les dones històricament.
Ai, Carol!
No? Aquí, és que la Cusó té un ritme molt més accelerat que no pas la Maria Rovira.
És Maria Rovira amb una marxa més?
Si em puges una mica el pitch, encara t'ho compraria, això.
Potser ja ho intentarem, clar.
Hòstia, aquesta la trobo bastant, eh?
Ai, doncs a mi no? Aquesta també és la que menys sí? Em funciona, de moment. Sí.
Aquí però vaja, estem filant molt prim, eh?
A veure.
Que també entra l'oient, eh? Crec que això de les percepcions també influeix.
Repetim, Maria Cusó, Maria Rovira.
Quin quadre famós us encantaria tenir al menjador de casa? Òbviament,
que recopila les coses per les quals s'ha culpat a les dones històricament.
És veritat que hi ha un ritme diferent totalment, sí. Això sí, però hi ha alguna cosa,
La música sona igual.
Entenc que, de moment, la parella més comprada és Jordi Cabré, Toni Vall, eh?
Amb trio d'Ernest Folk, insisteixo.
Sens dubte.
Buscarem això.
Això es buscarà.
Va, una altra.
Parella de grans noms de l'esport català. Un fa 2 metres 13 centímetres d'alçada, va ser pivot de Los Angeles Lakers, que és Memphis Grizzlies, el Barça de bàsquet, entre d'altres. Estem parlant de Pau Gasol. I l'altre fa 1 metre i 94 centímetres d'alçada, que també déu-n'hi-do, i és un dels millors centrals de la història del Barça. Gerard Piqué.
Lo máximo que pueda y ojalá podamos conseguir un campeonato que...
Los rivales también juegan, también plantean los partidos, que intentan...
Bravo.
Sí, que això jo crec que ho comparteixen les persones que són molt altes, que deuen tenir una caixa de ressonància com diferent. No, de veritat.
No, poca broma, té molt
sentit.
Tenen unes
veus tendint a ser una mica gangosos i en aquest cas ho comparteixen.
A veure, clar, un deu fer 2.15
o 2.13 centímetres, l'altre 1.94
metres. Clar, fa 20 centímetres, fa un pam menys, eh? O sigui, no ve d'un pam.
No ve d'un pam.
A partir de 1.90
ja tot va amb el mateix tram.
No, és veritat que són, diguem, segurament és la parella més coneguda de totes les que sentirem avui, i sorprèn perquè jo mai els havia relacionat. O sigui, mai havia sentit Gasol pensar, hòstia, té una veu com el Piqué, o al revés.
Jo crec que de les noves són les veus més conegudes, sens dubte, perquè per separat són molt reconeixibles.
Gasol, Piqué.
Lo máximo que pueda, y ojalá podamos conseguir un campeonato que...
Los rivales también juegan, también plantean los partidos, que intentan...
És que aquí la clau és això. Quan tu sents a un dels dos i penses que és l'altre...
I li pots posar l'altra cara?
Sí, li pots posar l'altra cara. Quan ja saps els dos noms que plantegeu, aquí hi ha la clau. I a mi, amb Pau Gasol i Gerard Piqué, em passa.
I us vaig a dir que segurament en català no ens funcionaria tant com en castellà. Alerta.
Això també canvia, perquè pot ser que la veu et soni més aguda en un idioma que en un altre. En aquest cas, doncs, mira, ens ha funcionat en castellà. Un altre del món esportiu. És el director del Mundo Deportivo, el periodista Santi Nolla, i l'altre d'aquesta parella és Xesco Aspar, exjugador i exentrenador del Barça d'handbol, ara més centrat en llibres, xerrada sobre lideratge i formació esportiva. Sentim-los.
Creo que el Fútbol Club Barcelona solventará esta eliminatoria.
Campeón de Europa sí, pero la Liga no, el año siguiente. Si tú eres el mejor del equipo...
Clar, a més també els hi passa que parlen del mateix, no? Sí, el mateix
sí,
àmbit.
Sí, i a més vocalitzen igual, i relativament poc tots dos, i tots crec que deuen tenir algun problema a les cordes vocals o així. Estic a punt d'afegir un trio aquí també, eh?
Ep, sí?
Joan Gaspar.
Podria...
Aquest que ho dius, perquè aquesta cosa una mica fònica.
Enrovellada, fònica, que no sé si és un callo a les cordes vocals o no. No tinc ni idea com funciona això, però sé que hi ha alguna cosa...
Bueno, ara, o sigui, escolta, no et facis patir la gent ara, Caro, perquè jo estic escoltant això i em dius que tinc un problema a les cordes vocals.
No és un problema, però hi ha veus precioses de gent que canta superbé, però que ve motivat per... La morfologia de les cordes vocals no és igual que la de la resta. Mm.
En tot cas, comprem Santi Nolla, Xesco Aspar.
Creo que el Fútbol Club Barcelona solventará esta eliminatoria.
Campeón de Europa sí, pero la Liga no, el año siguiente. Si tú eres el mejor del equipo...
Xesco Aspar una mica més amunt de to, però per aquesta cosa de xerrada motivacional, però...
Jo insisteixo, Joan Gaspar escalfa que surts amb aquest tri,
no,
també.
Prenem nota i es comprovarà degudament. Una última parella d'esports, potser és la més sorprenent d'avui. Jo crec que podrien ser els Antonio Delate i Ivan Rakitic d'aquesta nova fornada. Jo així us ho poso, perquè és l'actual entrenador del Real Madrid de futbol masculí, Carlo Ancelotti, i el periodista, streamer i president de Gigantes Football Club a la Kings League, Gerard Romero, eh?
Ancelotti i Gerard Romero?
Ancelotti i Gerard Romero.
Això sobre el paper, jo et dic no.
L'atribueixo a la persona que primer la va sentir, que va ser Maria Xinxó, li vaig dir, vols, què dius, boja?
Jo sempre que sento Ancelotti, dic, hi ha el Gerard Romero parlant. I llavors em miro i dic ai, no, si és Ancelotti.
Nacionalitats diferents, sí. També, eh? O sigui,
té alguna cosa.
Escoltem-ho.
Federico tiene cualidad humana especiales, extraordinarias.
Formen part d'una mica la nostra història i amb els convidats que venen.
És que, Maria, el que intentes era molt difícil, eh? Edats superdiferents, idiomes diferents... Només compraria una mica, que són veus una mica nasals, totes dues.
Però jo crec que també hi ha la música.
Sí.
O sigui, Gerard Romero és molt italià parlant.
Sí, perquè fa moltes pujades.
Jo crec que és la música. Sí. Jo crec que sobretot és la música dels dos, que poden començar molt alt, pujar, baixar, no?
Jo crec que un dia posem el Carlo Ancelotti a fer Gigantes i una jaca i ens cola.
Provem una jaca. Fem la prova de la jaca.
Això el Romero t'ho mou, eh?
Anava a dir, sort que no ho has previst al revés, no? Romero la banqueta al Madrid, no, eh?
Això jo veig més difícil.
No havíem vist a venir Gigantes, ara. Romero la banqueta al Madrid, crec que encara més. A veure, tornem-hi, Ancelotti i Romero.
Federico tiene cualidad humana especiales, extraordinarias.
Formen part d'una mica la nostra història i amb els convidats que venen.
Clar, és que Ancelotti també no l'hem sentit mai tan amunt com el Romero, no? On estan passant coses d'Ancelotti...
Potser no està tan entusiasta, Ancelotti.
No. Va, una altra. Dues veus de dos mons ja diferents, eh? Una és la del periodista Joan Jopallàs, cap d'esports de La Vanguardia i tertulià també del món a RAC1. L'altra, l'advocat penalista Marc Molins, que també ha sonat sovint al món a RAC1, però en aquest cas com a entrevistat.
Però especialment davant. Sobretot quan el cràter és el que deixa enrere.
Perquè ens costi o no ens costi la definició de Kelsen, al final Kelsen diu...
Jo crec que hi ha molt la pronúncia de certes consonants, no sé per què, trobo que les pronuncien molt, molt igual, i és veritat, potser el Marc Molins és una mica més greu, però ostres...
Sí, amb aquest ritme pausat, aquí no hi ha cap pressa de res, i aquí, davant d'aquest micro, aquesta frase durarà el que hagi de durar.
Clar, el que deies de la Maria Rovira i la Maria Cusó, que eren ritmes diferents, en aquest cas quadra perfecte, parlen amb el mateix ritme.
Joan Jopallàs i Marc Molins.
Però especialment davant. Sobretot quan el cràter és el que deixa enrere.
Perquè ens costi o no ens costi la definició de Kelsen, al final Kelsen diu...
Què diu Kelsen?
Bueno, és que ens deixa sempre amb la mela als llavis,
sí. Aquestes frases hauríem de mirar d'acabar-les.
Però perquè us heu de fixar en la forma, no en el contingut, ja ho fem per això. Següent parella, dos barbuts, dos homes que hem vist sovint, a més, per la tele, però amb feines diferents, amb continguts diferents. Un és l'actor David Verdaguer, que més enllà del teatre i del cinema va ser el reporter del Bigot i l'APM, també va presentar el Tabús a TV3. L'altre és el cuiner Marc Ribas, presentador de Cuines i Joc de Cartes.
Complicat, és una cosa estranya, perquè... I en Gera, tu no saps quan s'atura, no ho saps. Un dia o altre això s'atura.
Són dos veus molt greus totes dues,
molt,
eh?
Molt, clar, vibren en la mateixa freqüència.
Greus, però a la vegada molt brillants, totes dues.
Aquesta arrossegamenta, potser, no? Allò que fan... Ai, t'ho recullen? Comprem?
Comprem.
Sí?
Jo la compro, eh?
Jo sí.
Sí.
L'Albert
sí.
No està convençut, eh?
Jo aquest tinc més dubtes, però vaja, és això que és molt subjectiu. Verdaguer, Marc Ribas.
Complicat, és una cosa estranya, perquè... I en Gera, tu no saps quan s'atura, no ho saps. Un dia o altre, això s'atura.
Sí.
Quan arrosseguen vocals,
sí.
Els trobo molt semblants.
Molt similars.
Molt semblants. Última parella, d'aquesta nova fornada de veus semblants. Fa poc els vam entrevistar tots dos a Islàndia, dos periodistes, un és, a més, escriptor, Gaspar Hernández, que acaba de publicar El Radiofonista, i l'altre, un històric de TV3, que s'acaba de jubilar, Eduard Boet, molts anys d'esports i també al capdavant dels telenotícies.
Alguna cosa important està a punt de passar ara mateix i que la podrem retransmetre en directe.
Els que han tingut una feina X, doncs, però aparentment la tenen d'una altra.
Que fort! És que a mi em va passar en directe. És a dir, estava sentint l'Eduard Boet i pensat, però si... Ara fa una setmana sentíem el Gaspar i tenen el mateix timbre, el mateix to de veu, la manera...
Aspiració, hi ha una aspiració.
Sí. Com respiren, una veu que té més aire que no pas to.
Veus també com fetes servir, és a dir, experimentades, que aquí veus una vida,
modulades,
no? Moltes hores de treballar-les.
Sí, compradíssima, sí. Gaspar Hernández de Barboet.
Alguna cosa important està a punt de passar ara mateix i que la podrem retransmetre en directe.
Els que han tingut una feina... X, doncs, però per la tenen d'una altra.
Déu-n'hi-do el nivell que ens acabes de presentar, Marc Ferragut. Nosaltres de moment hem trobat aquestes, però recordeu, oients, que podeu dir-hi la vostra també. Quines parelles de veus semblants coneixeu? Dues persones conegudes, que les heu sentit, que les heu confós sovint, perquè s'assemblen de veu. Podeu participar a les nostres xarxes, @islandiarracu, a través del correu electrònic islandia@racu.net o al WhatsApp del programa 669-700-300.
Ens envieu els dos noms i ens espavilarem nosaltres a buscar els talls de veu, a veure si quadra o no quadra aquesta parella, si fins i tot és un trio, com proposa la Carol Saliner, doncs mira, escolta, estem oberts a ampliar-ho, no,
sempre,
Marc? Des d'aquest punt de vista. Però ens ho podeu enviar ara o ens ho podeu enviar les properes hores, però fixeu-vos-hi a veure quines veus semblants coneixeu, perquè jo crec que això val la pena anar fent llista. Per rematar el tema, algunes, en tinc tres més de les antigues, no van ser les que van guanyar, però jo crec que també són veus que s'assemblen molt i molt. Una, el periodista esportiu al País, Ramon Besa. Ramon Besa, d'una banda, l'estimant Ramon Besa, amb un exfutbolista i entrenador, Lluís Carreras.
Sí, poden haver factors que alterin, però en el moment de joc que té actualment el Barça, si ens hem de guiar per en aquesta situació actual, si el Madrid es posa nerviós per dos empats, pràcticament hora a hora o minut a minut, què és el millor jugador del món, ho és precisament per dies com avui, perquè és capaç de decidir un partit.
Aquesta és impressionant,
és molt fort.
Perquè... Talls molt llargs, eh?
Molt
sí, sí. Han aguantat cas, més d'una frase.
Aguanten molt.
Vull dir que si amb una tertulia... Bueno, clar, ara tots els estudis de ràdio hi ha càmeres, però si no hi haguessin càmeres, vull dir, si Ramon, si un dia no hi pots anar i li dius amb el Lluís, doncs no hi ha
càmeres. O al revés, eh?
O al revés. No hi havia problema.
La Mary diu, el meu pare, el meu germà i el meu cosí, per telèfon és brutal. Clar, no en tinc dubte, però haurien de ser coneguts.
És veritat que en una família passa molt, això, no?
Però perquè és hereditari. És a dir, la musculatura de la... Vull dir, com que t'assembles a vegades tens els ulls dels teus pares, doncs la veu també és el mateix.
Un altre, mira, un altre exfutbolista, Javier Mascherano, el gran Mascherano, i el cantautor Pedro Guerra.
Los 90 minutos, para mí, hay un cierto sufrimiento.
Desde que tengo uso de razón, digamos, con la guitarra.
No t'ha colat, Carol.
No,
ja
no la recordava.
No gaire. És que, clar, veníem de 15 emparellaments boníssims. És que n'hem fet 15 de boníssims.
I l'últim, el director de cine, Fernando Trueba, i el periodista esportiu, que el sentiu amb el Basté, Santi Segurola.
Sería muy bonito, ¿no? Dice, bueno, no hay dos sin tres, ¿no?
Tampoco la recordaba, pero ahora ojo, que lo miro...
Ojo, no recordava aquesta.
Aquesta jo tampoc la recordava.
La vam fer, fa 6 anys, Fernando Trueba, Santi Segurola. En fi, ullets, de veritat, ajudeu-nos i intentarem d'aquí uns dies, si ho fem en format campionat mundial, per trobar la millor veu.
Això, hem de començar a competir.
Sí.
Avui hem fet exhibició.
Era amistós de pretemporada.
Era el Joan Gamper d'allò, doncs era avui.
Volem play-offs.
Volem els play-offs i volem fer-ho aviat. Per tant, si ens ajudeu, doncs intentarem trobar més veus que s'assemblen veus de personatges coneguts que habitualment escolteu a la ràdio. Queden 5 minuts per 7:45, queda més d'una hora de programa. De seguida amb nosaltres el Pep Martí, ja ho sabeu, aquest any el tenim col·laborant, explicant-nos cada setmana qui són els que manen a Catalunya. Avui li hem fet una pregunta. Si pel que sigui algun dia nosaltres forméssim part dels que manen a Catalunya...
Passarà.
Què passarà? si és que no ha passat. Ja.
Tard o d'hora.
Si he dit no passarà i la veu se m'ha gairebé trencat.
Doncs si s'esdevingués això, què ens convindria més, Pep Martí? Fer-nos socis del Real Club Tenis Barcelona o del Polo?
Ah, jo
els que manen de debò, els que manen de debò, on van? El Tenis Barcelona o el Polo?
O amb dos.
He estat els dos.
No, aquí no parlem que hi hagi estat.
Jo com a credencial dic que hi hagi estat els dos.
No vol dir que em pugui ser soci.
I després, a partir de les 8, vindran l'Anna Sánchez, fotògrafa, i el Xavier Domènech, historiador, que tenen una exposició fantàstica a la presó model de Barcelona, que es diu 1322. Què són 1322? Doncs mira, el número de refugis que hi ha sota terra a Barcelona. Això vol dir que, no sé si us passa, Carol, tu que camines molt per la ciutat també, et fixes mai en les tapes que hi ha a terra al carrer?
No,
mai.
Mai.
Doncs jo no puc veure
altra cosa. I podeu deixar bitllets que no els trobaria mai. Mai he mirat cap
tapa. Ara fes el favor, quan tornis a casa teva, ves pel carrer, camina i mira quantes tapes hi ha, perquè o sigui, a cada passa en veus una i dius, hosti, això què deu ser, l'aigua? Això, aquí qui deuen entrar?
Ah, d'aquelles que n'hi ha de petites, de tamanys diferents, de les més grans...
Que a vegades en veus una d'oberta, que hi ha alguna persona que se'n fi, que baixa com unes escales...
Clar,
per
penses, és clavegaram, doncs potser
no. N'hi ha 1.322 que van a parar a refugis del temps de la guerra que 80 anys després continuen estant allà. Ara alguns d'ells estan fotografiats, documentats per l'Anna Sánchez i amb aquesta exposició que també comissaria l'historiador Xavier Domènech, que la podeu veure a la presó model fins al mes de juliol, doncs podeu veure les fotos de com són aquests refugis on s'amagaven els nostres avantpassats quan l'aviació italiana, al març de 1938, va començar en plena guerra civil a bombardejar Barcelona. Tot això, avui, des d'ara fins a 7:45. Carol, mira les clavegueres ara, les
ara
tapes aquelles,
fixa-t'hi,
ja m'ho sabràs dir, ja ho veuràs.
Islàndia, amb Albert Ong.
Entra a renfe.com i compra el teu bitllet per viatjar fins a Madrid. El servei AVE de Renfe posa a disposició dels clients fins a 27 circulacions diàries entre Barcelona i Madrid. Entra a renfe.com i gaudeix del millor servei al millor preu.
Renfe, el teu tren.
Això que sents és música creada amb copes de vi i cava. O el que passa quan fusiones música i Penedès. Del 28 al 30 d'abril, vine a Ressons Penedès. 33 concerts a cellers i espais singulars. Amb Amaya, Ivan Ferreiro, Els Pets, Els Catarra, Joan Dausà i molts més. Compra les entrades de cada concert a ressonspenedès.com.
Vols muntar una empresa però les gestions burocràtiques et superen? Ara amb Legalitas tens un gestor personal que s'encarrega de tot. 900-106-08. Legalitas Negocis. Que res no t'aturi.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC+1, podcast.
Torna RAC & GO, el podcast de RAC+1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís.
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme.
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà te la fa anar.
RAC & GO. amb Oriol Llop, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per a aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells. Change the world, where the world will change you. Escolteu-lo a l'app de RAC 1 i RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Islàndia, amb Albert Ong.
I demà?
RAC 1 presenta...
La ruta islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Calonja.
Dijous 13 d'abril a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Ong, en directe des del castell de Calonja.
10 dies abans de Sant Jordi farem el programa a la primera i única Booktown de Catalunya.
Com és que en un municipi de poc més de 10.000 habitants es van obrir en un mateix dia 7 llibreries?
Escriptors, llibreters, tot l'equip d'Islàndia, en Fel Feixedes i Guillem Albà, serem a Calonja, poble de llibres.
Entrada lliure, us hi esperem. Veniu a celebrar la prèvia de Sant Jordi amb llibres, humor i música al castell de Calonja.
Dijous 13 d'abril, Islàndia, amb Albert Om des de Calonja. RAC 1. Tots som u.
Amb la col·laboració de Borges.
Doncs va, tota la gent de Calonja, de Sant Antoni, de Palamós, de Platja d'Aro, del Baix Empordà, o d'on sigueu. I que vulgueu anar a passar el dia, veieu totes les llibreries que hi ha a Calonja i a quarts de 7 de la tarda us planteu al castell.
Allà, entrada gratuïta, ja ho sabeu que no cal reservar absolutament res, ens veniu a veure en directe al castell de Calonja, nosaltres obrirem portes a partir de 2:15.
Sota cobert, a més, vull dir que sí, encara que demà, que hi ha aquest que demà risc, diu que hi ha risc de pluja, no patiu, que no us mullareu, ja ho heu sentit, tot l'equip d'Islàndia, i a més amb alguns convidats, per exemple, l'Albert Fort, Calongí, cantant, líder de l'orquestra Diversiones, l'alcalde de Calonja, llibreters, llibreteres, i dos escriptors, també el Jair Domínguez, que jo crec que ha passat una setmana santa molt tranquil·la, sí, molt. Aquests dies.
Vindrà ben descansat.
Exacte, i la Tura Soler, que juntament amb el Jordi Grau també presenta en llibre aquest Sense Càstig Crims, que en el seu moment ells van cobrir com a periodistes, i que s'han quedat sense càstig. Tot això demà a les 7 des de Calonja. I el que us explicàvem abans, Pep Martí, bona tarda.
Bona tarda.
Pep Martí, periodista de Nació Digital, que juntament amb el Miquel Macià van escriure aquest Els que manen, quarta edició, és una de les opcions que teniu per Sant Jordi.
Home, jo recomanaria bastant.
Jo. I fas bé, Pep, no, de veritat, escolta'm, jo, aquesta secció neix, diguem la secció radiofònica, neix d'haver llegit el llibre aquest estiu i haver dit que aquest llibre és boníssim, aquesta història la vull explicar també a través de la ràdio i a partir d'aquí va néixer això. Per tant, allà teniu 50 famílies, 50 noms que són els que remenen les cireres a Catalunya, explicat una mica la seva vida i miracles.
Moltes anècdotes, no?
Exacte, sí, sí. Avui t'hem demanat una cosa, Pep, que està una mica, va una mica més enllà del llibre, que com que comença el torneig Comte de Godó la setmana que ve al Real Club Tenis Barcelona, hem dit, home, potser estaria bé, perquè es parla molt del Tenis Barcelona, es parla molt del polo, són dos d'aquells clubs que si no n'ets soci és difícil que hi hagis entrat, potser ja has anat a veure un partit de tenis o ja has anat a jugar a pàdel un dia puntualment, no? Però, clar, són clubs més aviat tancats, diguem, no? Que llavors, o sigui, la pregunta és, a veure, els que manen, els que apareixen al teu llibre, si un dia nosaltres hi apareguéssim, Pep, què ens aconsellaries? Que ens féssim socis, la Maria i jo, del Tenis Barcelona o del polo?
Home, depèn del to que volguéssiu agafar a banda de l'afició esportiva que tingueu. Jo crec que els dos clubs formen part del mateix ecosistema d'aquest upper diagonal, però el tennis és un esport en general, tot i que des del meu punt de vista pot ser car, però més accessible, i el polo seria un món una mica més restringit i exclusiu. Uh-huh. I això també es nota en moltes de l'entorn de les dues entitats. Hi ha més socis al polo, això és veritat, però crec que és un món una mica més tancat, d'alguna manera. Hi ha molts socis del polo que són del tennis, alguns molt del tennis, també del polo, però diria que menys.
No? O sigui, es dona el cas, diguem, de famílies. Sí. O sigui, per exemple, un consell que ens podries donar és, mira, us podeu fer soci de tots dos llocs,
sí,
diguem.
Sí, però clar,
no?
Has d'acumular una mica, no és tan fàcil.
No serà un problema, això.
Tant de presentar dos socis, tant d'avalar...
Ah, exacte. O sigui, si
tant d'avalar...
Fer...
tant de balar. Això, clar, això abans era molt important, balar, buscar els socis, això es feia per evitar entrismes i gent doncs, que no fos, diguem, que no respongués als cànons del, del model que ells volien. Actualment ja pràcticament és un tràmit que...
Però, bueno, això en tot és la... cas, dos socis, dues persones que ja siguin sòcies del tennis Barcelona
i que,
del Polo...
I que portin, en general, una certa antiguitat. En el cas del tennis han de ser dos socis que portin més de 3 anys.
Diuen, va, Maria Xinxó, es pot fer sòcia. Molt bé.
Sí,
llavors,
sí, molt bé.
El tennis Barcelona, què hauries de pagar?
Aleshores, el cas d'assumir una mica més costós ja és una entrada que, en el cas del Polo, és a fons perdut, que són uns 35.000 euros... I en el cas del tennis, que encara són 40.000, que ja no estan a fons perduts, sinó que és com si els socis fossin accionistes i adquirissis una participació, que teòricament podries recuperar si un dia deixessis el club, etc. I després pagues una quota que en els dos clubs és de 100 i escaig euros mensuals.
O sigui, la barrera és més la quota per entrar
la
que no pas la quota mensual.
És
diguem,
realment
no?
prohibitiva.
Clar,
no?
clar.
En algun cas, amb la pandèmia i amb algunes crisis que hi ha hagut de socis, algun d'aquests clubs, algunes d'aquestes entitats, han renunciat a la quota d'entrada. Per exemple, el Cercle del Liceo, que és un altre... part d'aquest ecosistema, va tenir una petita crisi de baixa de socis i aleshores van decidir eliminar durant un temps, no sé si ara ho han recuperat, la quota d'entrada.
Llavors, a qui em puc trobar a cada lloc? És a dir, els que apareixen al teu llibre, diguem,
sí,
es deixen veure en aquests clubs o poc?
Mira, jo diria que si tu vols ser dels que manen, és a dir, si tens aquesta voluntat aspiracional, potser sí, que t'hi mouràs per allà. Però si ja manes molt, jo diria que no tant. Per exemple, el senyor Feiner, de qui se sap molt poc del seu temps lliure. Feiner no és gaire de clubs, el veuràs poquíssim, a banda que no practica tennis, practica el que practiquen la major part dels que ara manen actualment, que és el golf. Ell es troba alguns dissabtes amb amics de tota la vida, amb un club de golf discret, i allí practica. Ho dic perquè és un home que representa allò, el poder i tal. Un altre nom, l'Ara Bosch, que va morir, però que també representava molt el poder econòmic real i la voluntat de mando. De quin club era? De cap. No jugava gaire, no tenia massa temps. Si tu ara vas un dia de cada dia allà, et trobaràs molts professionals que volen compartir espai amb altres professionals, fer relacions, aspiracional, que potser sí que volen manar, que volen pujar. I després hi ha una part molt important actualment dels que realment manen, que aquests estan, sí que socialitzen, però a París, a Londres, a casa seva, aquestes residències immenses que estan proliferant a Empordà o que ja han proliferat, no? No tant amb aquests clubs. Sí que és cert que hi ha una part, els que volen moure's més, doncs amb la vida més social, que volen estar a les juntes directives, aquests hi ha un percentatge que sí. Un Ferrer Salat, que podia ser representatiu del món del tennis en molts aspectes, el seu fill, doncs, també, el Sergi Ferrer-Sabat, ha estat vicepresident d'una de les darreres juntes del club de tennis, no?
Del tennis Barcelona. Clar, la setmana que ve, amb el torneig de tennis de Godoy, és una de les grans trobades socials dels que manen i no dels que manen,
exacte,
diguem, perquè per allà hi passa tothom durant la setmana, però és una d'aquelles setmanes marcades al calendari, evidentment, no?, diguem, perquè molta gent passa per allà. Anem una mica a quan es funden aquests dos clubs, no?, el tennis Barcelona i el club de polo, perquè són del segle XIX, de finals del XIX. O sigui, pràcticament neixen, he vist, quan neix el Barça, també, no? El Barça, ja ho diu la cançó, no? El 1899 neix el club que porto el cor, no? Doncs...
El mateix any que neix el club de tennis, i amb molt pocs anys de diferència del polo. De fet, hi va haver un moment molt important a la història nostra, que va ser l'exposició de 1888. Ho dic perquè fa poc parlàvem...
Què vol dir l'exposició? Que hi ha gent que sent
l'exposició de Barcelona, la primera exposició internacional de l'etapa contemporània, diguem, i que va suposar doncs, una certa finestra oberta al que passava al món i a Europa. Llavors van venir totes les corrents europees, artístiques, musicals, que es movien al continent, es van donar a conèixer aquí. Parlàvem del Millet i dels cors. Doncs, les corals van tenir una gran embranzida quan es van conèixer les corals que funcionaven, diguem-ne, a Alemanya, Anglaterra, França, tot això, Itàlia. I amb el tema del futbol va passar el mateix, i amb el tema del tennis d'influència britànica i el polo d'influència britànica, britànica, més aviat d'influència de les colònies britàniques de la Índia, però que la metròpoli, diguem-ne, va fer seva. Per això el Barça el va fundar una persona de fora, el Gamper, un suís, i alguns d'aquests clubs, la presència, diguem-ne, estrangera és molt important. En el cas del tennis, doncs hi ha noms com els Beattie, els Morrison, és a dir, anglesos, que el practicaven i que el van dur aquí.
Clar, exposició internacional 1888, i llavors al cap de 8-10 anys, doncs ja neix el polo, 1897 primer, i el 99 neix el Barça i neix el tennis Barcelona també. Allò que diuen a vegades, no?, aquesta ciutat, Barcelona, que ha avançat a batzegades, no? Una exposició internacional al 88, una altra al 29, després...
29 també va ser molt important, en efecte.
Jocs Olímpics...
Moltes ruptures històriques. Dels dos clubs també s'ha de dir, hi ha una diferència que s'ha de remarcar. El tennis no va ser només un club d'esport, ara potser sí que ho és, no ho sé, però històricament, sobretot després de la guerra dels anys 50, va simbolitzar, cosa que el polo jo crec que no, una idea de modernitat. I aquí sí que el trofeu Godó va ser molt important.
Clar, ara fa 70 anys el trofeu Godó, vol dir que és de l'any 53.
L'any 53 va ser el primer, va tenir una ràpida embranzida, en un moment en què a finals dels 50 podem dir que va acabar la postguerra en certa manera, va haver el pla d'estabilització, fixa't que comença a triomfar el Godó quan es funda també el Cercle d'Economia, l'any 58, el pla d'estabilització que va acabar amb l'autarquia va ser molt important, i alguns dels fills de burgesos més moderns, més progressistes, abans citàvem en Ferrer Salat, practicaven el tennis, ara practiquen el golf, no? Però en aquell moment el tennis va ser l'esport d'aquella classe burgesa emergent que mirava també més cap a Europa que no pas cap a dins, perquè dins l'ambient era bastant destrempador, no?
Clar, hi ha molts noms d'esportistes que s'han fet coneguts, però tu has citat dues vegades, i potser hi podríem entrar una mica més, aquest nom, no? Carles Ferrer Salat, que segurament els de la meva generació ja el coneixem més per la seva faceta empresarial i no tant per la seva faceta esportiva, però ell va ser un jugador de tennis molt important, no?
Ell sí, en aquest sentit és una figura bastant representativa i molt, molt emblemàtica d'aquest sector. Va ser un jugador professional, va participar a la Copa Davis, va ser campió d'Espanya, crec que el 53 o 54, molt pocs anys abans que s'aboqués a la tasca junt amb altres també jugadors de tennis, com en Suquer, que també practicava, com Güell de Sentmenat. Ells, jugadors de tennis, aprenien a dirigir empreses a ESADE, feien discurs econòmic i polític al Cercle d'Economia i s'ho passaven bé al club de tennis.
És a dir, una de les coses que veig, diguem, és que si jo vull ser dels que manen, ara m'aniria més bé prendre golf que no pas saber jugar a tennis.
Sí, en aquest sentit probablement trobaries més espais en aquesta manera. De totes maneres, s'ha d'insistir, una part molt important de la nova elita econòmica s'està emancipant d'aquests espais, d'aquestes entitats. Perquè, esclar, potser ja es troben més a prop de la millor d'un burgès de Singapur, anem a suposar, o d'un senyor que està a Nova York i parlen com ells, es mouen com ells, que no pas d'aquestes entitats més, però encara, evidentment, que són representatives.
També hi ha una globalització del capital, diguem,
en efecte,
no?
això també es nota.
Sí, sí. Deies això del Ferrer Salat, no?, que va ser una persona important, amb càrrec també, diguem, al tennis Barcelona?
No recordo si ell va tenir... Però va ser una ànima important, va ser president del Cercle d'Economia, va ser detingut de jove per activitats antifranquistes als mitjans dels 50. Va ser una persona que en aquell moment va coquetejar amb l'oposició contra la dictadura i després ja va entrar, es va centrar amb els laboratoris Ferrer i es va dedicar, doncs, a activitats estrictament empresarials.
Clar, diem Real Club de Tenis Polo, Real Club de Polo, no?, que sembla que l'únic esport que es practiqui allà sigui el polo, no és així,
no,
diguem,
no? No, totes aquestes entitats ja...
Hi ha tenis, sí. Hi ha pàdel, hi ha...
Hockey...
Llavors ja...
Però l'esport pel qual neix és aquest esport, diguem,
és del
tan
polo.
Minoritari com és el polo, no?
Clar, a diferència del tennis, el polo sempre ha estat, jo crec, molt més elitista, i diria que el club també, en general, més conservador en tots els sentits, no? I això també es palpa. Tot i que també diuen, els que hi van molt, jo no hi vaig, doncs que potser hi ha més massa social, hi ha més activitat social al polo que no pas el club de tennis, que és més específic. El club de tennis també té un restaurant magnífic, el polo també, però potser allà on les famílies dels socis fan més vida relacional és més el polo. És possible. Té més socis, també.
Ara qui mana cadascun d'aquests clubs?
El club de tennis ara mana en Jordi Cambra, que és el germà del Sixte Cambra. Ell és un metge, un germà també d'una figura doncs, important, molt vinculat al club i al trofeu Godó durant molts anys.
Sixte Cambra, que va ser, recordem-ho, candidat...
va ser candidat al Barça.
Candidat al Barça, sí. Va perdre contra Núñez, que era, deien que era com el candidat de Convergència, no?
Exacte, sí, de fet estava en el món del sector negocis i del món pujolista i tot això. Cambra és el president no sense batalla, perquè hi va haver fa 4 o 5 anys una lluita electoral bastant forta amb la candidatura que d'alguna manera padrinava el Beto Agustí, un altre dels noms importants aquí. Sí,
home, i dins la Junta, president durant molt temps.
President
també,
durant
no?
pràcticament 10 anys. No em va quedar mai clar què els diferenciava, més enllà de que sembla que els dos doncs, volien la presidència, no? Per dir-ho d'una manera. I el Sergi Ferrer Salat, un dels fills del Carles, ha estat un dels supporters que ha tingut Cambra, i no sé si encara ho és o si més no ha estat vicepresident. I després hi ha molts noms molt vinculats als esports i que ja estan, potser, no formen part del carril central de la gran burgesia, podríem dir. Són més aviat vinculats, doncs, algunes de les seccions que formen l'entitat. No?
Què vols dir, un Sánchez Vicario?
Podrien ser perfils més similars a aquests, entrenadors, gent més vinculada, o al pàdel, o a...
Escolta, explica'm aquesta història, que hi ha un president del Tenis Barcelona que el va segrestar ETA?
Ah, bé, sí. És que, esclar, ara parlem de Pedralbes en un sentit. Hi va haver uns anys que feia... Hi va haver una certa por a la per diagonal, finals de 70, començaments dels 80, por, segrestos, robatoris. Recordem que hi va haver al començament de la transició alguns atemptats molt forts contra persones del patriciat. Recordem l'atemptat amb bomba al pit a l'empresari Voltó. Allò va impactar molt. I a començaments dels 80, sent president del club de tennis, en Serra Santamans, que és un altre dels grans noms de la burgesia, està també en el llibre dels 50 noms, sortint un dia del club cap a casa seva, va ser interceptat i segrestat per ETA. Va ser un segrest que va durar unes quantes setmanes, la família va pagar un rescat i finalment va ser alliberat.
Mentre era president, eh?
Era president, i de fet, pràcticament a les portes del club. Carrer Boix i Impera, doncs això va generar una psicosi bastant considerable.
Clar, una cosa que comparteixen tant el polo com el tennis Barcelona és aquest adjectiu, no?, reial, no?, Reial Club de Tennis Barcelona, Reial Club de Polo. Això no t'ho pots posar, tu, o sigui, no... Això, diguem, és com un segell de qualitat que te l'ha de donar precisament la monarquia, no? És qui dona això?
Això tot ve del mateix moment que va ser quan, durant la monarquia d'Alfons XIII, Alfons XII i Alfons XIII, quan els Borbons doncs, van tornar a Espanya després que el general Prim els fes marxar. Aleshores es van dedicar a noblir un sector de l'alta burgesia catalana i va haver un bon lligam entre Palau Reial i un sector de les elits catalanes. I aleshores Alfons XIII, crec que amb molt pocs anys de diferència, va donar la concessió de Reial al polo i el club de tennis, lo qual ara no sé com deu funcionar, perquè clar, aquí també hi ha el tema de les reials acadèmies que estan vinculats a la Casa Reial, ara no sé com funciona. Llavors era una concessió graciosa del monarca, que és el besavi de l'actual monarca regnant, i que a més tenia molts amics allà i anaven molt actes del polo i del tennis.
Clar, que és curiós, per exemple, si mires els equips de primera divisió de futbol, no?, que n'hi ha, no sé, no ho sé de memòria, però potser n'hi ha 7 o 8, no?, que tenen el Reial Club Deportiu Espanyol, Real Betis, Real Societat, Real Madrid...
I gairebé tots són concessions, són gestos de la monarquia, no?, el que els hi donava, doncs, en principi, més prestigi, per dir-ho d'una manera. Els hi permetia que amb els escuts hi poguessin posar sobre una corona... Home. I en aquell moment això donava molta marca, ara ja no ho sé, no?
Escolta, t'he tallat, crec, perquè m'has explicat qui mana, qui era el president del Tennis Barcelona. En el cas del polo, qui és el president del polo ara, o qui hi ha a la Junta?
Ara és un senyor que es diu Curro Espinós, i dins hi ha noms... Home, no, alguns són molt desconeguts, diguem-ne, pel gran públic, vaja, jo no els podria ubicar, i d'altres, en canvi, són molt importants. Hi ha un Uriac, per exemple, que també el trobes a la Junta, del Ciclo del Liceu.
Uriac, dels laboratoris Uriac.
Dels laboratoris Uriac. Hi ha, per exemple, un dels García Nieto, dels que parlàvem fa poc, l'Ignacio García Nieto, és del Consell Consultiu d'un de les ànimes del polo, va ser president del Circo del Liceo. Hi ha noms doncs, rellevants d'aquest tipus i d'altres menys més discrets, no? Però en tots ells hi ha noms, els de la Madrid, per exemple, cognoms d'aquests de molta alta alcurnia, per dir-ho d'una manera, no? Bé. Aviat hi haurà eleccions, crec, al Pol. Quan dic aviat, dic... o sigui, finals d'any, o... i ja comença a haver-hi moviments, ja en parlarem, en tot cas.
Bé, doncs això, dissabte comença la prèvia del Godó, el torneig de debò, diguem, amb els favorits, veurem a veure ja, si pot ser-hi Nadal, si pot ser-hi Alcaraz, perquè el cartell d'aquest any pintava realment molt bé la 70a edició del torneig Comte de Godó, que començarà dilluns a les instal·lacions del Real Club Tenis Barcelona, i hem pensat que, mira, una bona ocasió per parlar d'aquests dos clubs, diguem, que ens sentim a dir moltes coses i segurament molts de nosaltres no hi hem entrat al Tenis Barcelona o al Reial Club de Polo.
I a quin te'n vas tu, al final, Albert?
Aquí, bueno, la setmana que ve algun dia el Godó sí que m'agradarà veure això, no?
No, volia dir de quin et fas soci.
Ah, no, hòstia, ara mateix...
Deixa'm mirar la cartera, a veure amb què tinc.
Ara jo mateix... m'hi volia fer aquest mes, però de moment ho deixaré fins aquí.
Un mes que ve, no? Sí. Que ara, amb Setmana Santa, les despeses que hi ha hagut, la gasolina, com estava...
Les mones són molt cares.
Les mones i tot això ja val més que esperem una mica. Pep Martí, molt interessant, com sempre.
Molt bé. Moltes gràcies.
RAC 1.
Polestar 2. El 100% elèctric amb més de 500 quilòmetres d'autonomia amb entrega ràpida. Oferta renting fins a fi d'estoc. Reserva la teva prova de conducció amb un expert en un Space o, si ho prefereixes, tria tu un altre punt de trobada. Vanguardia, minimalisme i disseny escandinau. Polestar.com.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Viu la ciència com mai te l'han explicat amb en Dani Jiménez.
Colònies per joves d'entre 8 i 16 anys que despertaran la creativitat i l'interès científic a través de l'experimentació.
Envoltats de natura, a un pas de les Guilleries i amb moltes activitats lúdiques. Hípica, trekking, jocs de cooperació, gimcana d'iPads...
Dos torns, del 9 al 15 i del 16 al 22 de juliol.
Dani Jiménez Science Camps. Inscripcions obertes. Afanya't, que s'acaben.
Més info a danijimenezsciencecamps.com.
Hola, Carme. Que em pots passar el telèfon de l'empresa que et va posar la gespa artificial al jardí?
Césped Solución. 902-481-483.
Césped Solución és l'empresa especialitzada en gespa artificial de tipus residencial amb garantia de fabricant de fins a 8 anys. Gespa de fabricació europea.
I amb equip propi d'instal·ladors.
CéspedSolución.es.
Viu la ciència com mai te l'han explicat amb en Dani Jiménez.
Colònies per joves d'entre 8 i 16 anys que despertaran la creativitat i l'interès científic a través de l'experimentació.
Envoltats de natura, a un pas de les Guilleries i amb moltes activitats lúdiques. Hípica, trekking, jocs de cooperació, gimcana d'iPads...
Dos torns, del 9 al 15 i del 16 al 22 de juliol.
Dani Jiménez Science Camps. Inscripcions obertes. Afanya't, que s'acaben.
Més info a danijimenezsciencecamps.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Ja és aquí la segona edició de l'Endofest, un festival solidari per donar visibilitat a l'endometriosi i recaptar fons per la seva investigació. Premià de Dalt, dissabte 6 de maig, durant tot el dia, amb Ramon Miravet, el Pot Petit, de la Fei, les Flores Azules, Ernest Codina i altres actuacions musicals. Entra a Instagram, @endofest_oficial i festa amb la teva entrada.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
RAC 1. Islàndia, amb Albert Ong.
6 minuts i les 8. Ens posem al dia amb el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Atenció a aquesta història. Universal Music amenaça de denunciar plataformes com Spotify o Apple pels seus avenços en intel·ligència artificial.
Sí, a veure, anem a pams. La discogràfica, que és una de les quatre més importants del món, considera que algunes plataformes de música en streaming estan basant el desenvolupament d'aquesta tecnologia en cançons que estan protegides pels drets d'autor. Això els podria permetre, per exemple, crear a partir de màquines noves cançons utilitzant temes que ja existeixen com a punt de partida. El problema, segons Universal, és que ho estan fent sense abans demanar-los permís. Per això, la discogràfica assegura que si cal ho portarà a la justícia. Tot plegat ho ha avançat al Financial Times, que de fet explica que Google ja ha aturat les investigacions en intel·ligència artificial en l'àmbit de la música, i és que la companyia s'hauria adonat que un 1% del contingut que generava a partir de les màquines era una rèplica idèntica dels temes en els quals s'havia basat i que, per tant, estan protegits per la llei.
Interessantíssim. Atenció a aquesta, també els regants del canal d'Urgell demanen la declaració de zona catastròfica per la sequera.
De fet, alerten que si no plou tancaran el rec a finals del mes de maig. Per això demanen que ja no es planti cereal d'estiu perquè l'aigua no està garantida. N'ha parlat Amadeu Ros, president de la comunitat de regants.
No tenim aigua per fer, que igual hem de tallar l'aigua dintre pocs dies. Fins al dia que plogui. Molts cultius de cereal d'estiu no es podran portar a terme i d'altres patiran.
Ara mateix les reserves del canal d'Urgell estan en mínims històrics i les aportacions d'aigua als cultius són les més baixes dels últims 70 anys.
I acabem, a veure què us sembla això. El factor més determinant a l'hora de començar una relació és la implicació de la parella en les feines de casa.
Això és el que diu, si més no, l'estudi del CIS, que sosté que les tasques de casa passen al davant del sexe o d'anar a l'una a l'hora de decidir si tenir fills o no. Segons l'enquesta, el que compta menys és la diferència d'ingressos entre els membres de la parella. A banda, gairebé la meitat d'enquestats estan d'acord o molt d'acord que una persona pot tenir dues o més relacions a la vegada, i un 40% també defensen que es pugui tenir relacions fora de la parella sense establir cap vincle emocional. Segons el CIS, un 91% dels ciutadans de l'Estat es declaren heterosexuals, un 3,7% bisexuals i un 1,9% homosexuals. Un 0,8% diuen que tenen una altra orientació i el 0,4% es consideren asexuals.
I aquí ho deixes, no?
I aquí ho deixo. Sí, perquè més avall ja no puc.
Gràcies, Joan.
Vinga.
Esport, Jesse Peres, bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda.
Nova jornada de Champions avui, que també podrem seguir a RAC1.
Sí, amb el Molló i tota la tropa, avui amb el Madrid com a protagonista principal. A partir de les 9 al Bernabéu, Madrid-Chelsea, ja tenim l'11 d'Ancelotti, surt amb el mateix equip del Camp Nou, és a dir, amb Courtois, Carvajal, Militao, Alaba i Camavinga en defensa, Kroos, Modric, Giva, Valverde al mig del camp. Al davant amb Rodrigo, Benzema i Vinícius. A la mateixa hora juga també el Milan-Nàpols. Ahir, recordem, City 3, Bayern 0 i Benfica 0, Inter 2. Les tornades dimarts i dimecres vinent.
I avui ha parlat Koeman.
Sí, home, el gran Ronald Koeman, que ha parlat en la presentació d'un torneig de golf benèfic en capçala. Ho ha fet de la trajectòria del Barça i ha defensat el mèrit de guanyar aquesta lliga.
El Barça està per sus propios calidad, por su propia manera de jugar y sobre todo de defender bien. Yo creo que hay que destacar también, solo han encajado, creo, 9 goles. Es merecido, si gana el campeonato es merecido. Y si los demás no han estado a su nivel o han dejado más puntos, es su problema.
Koeman ha elogiat la figura de Xavi, s'ha mostrat partidari de recuperar Messi i diu que a Holanda el cas Negreira ha estat deteriorant la imatge del Barça.
I avui també, per acabar, dos partits de bàsquet en presència catalana.
Sí, partits de competició europea a partir de les 8 a Badalona, primera ronda dels vuitens d'Eurocup, a partit únic contra els London Lions, jugarà la penya. A partir de 3:15 al Nou Congost, el Baxi Manresa rep el Tenerife en el segon partit dels quarts de la Champions. En cas de guanyar, forçaria el tercer i definitiu partit que jugaria a Tenerife.
Gràcies, Roger.
De res, bona tarda.
I a tu t'esperava, Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Amb l'Abel, el temps, perquè, escolta, el que ha passat avui, no sé si és un fenomen local a Barcelona, si ha passat a més poblacions catalanes, però, o sigui, de cop i volta, he sortit al carrer a mig matí, he tornat a casa, que eren 12:15.
Temperatura, allò que dius.
Temperatura normal, de primavera.
Com ahir, més o menys, sí. No? Sí.
he tornat a sortir al cap d'un parell d'hores i allò semblava, però dic, però què som
passa,
aquí,
què
el 31 de juliol? O...
Tranquil·lament, passa que era una calor seca, a diferència del que passaria a 31 de juliol, però sí, ha sigut Barcelona, però també altres sectors de la costa central, del prelitoral, sectors de les comarques de Tarragona, ha entrat vent de ponent. I quan entra vent de ponent, és un vent que arriba sec i rescalfat a la costa i al prelitoral.
Però de cop ha passat.
De cop. Però també, tal com ha pujat, ha baixat. Ara et donaré algunes dades, però a entrar deixa'm dir que a Barcelona ciutat hi ha una temperatura de rècord. Ja comencem, ja a mes d'abril, començant a batre rècords de calor. La temperatura és 27,4 graus de dalt a l'Observatori Fabra, a 400 metres de Collserola. Aquests 27,4 graus de temperatura màxima d'avui és la temperatura més alta a Barcelona, en aquest observatori, si més no, des de l'any 1914, que és quan van començar a prendre dades.
O sigui, mai en un mes d'abril a Collserola s'havia arribat a 27,4 graus.
No, l'últim precedent són 27,2 el 21 d'abril del 1945. Ens anem pràcticament 80 anys enrere.
Però clar, si a Collserola hi havia 27 graus, vol dir que al centre de la ciutat n'hi havia 30, no?
Pràcticament. Mira, 29,8 fregant els 30 el 12 d'abril a les instal·lacions del Zoo de Barcelona, al parc de la Ciutadella. Per tant, pobre temperatures gent, altíssimes. Gent. Però ara ha tornat a baixar, ja, pobres animals, també.
Sí,
no?
sí, per això dic.
Sí,
per
sí. I ara ha tornat a baixar la temperatura. Mira, i ara, ja per acabar aquest repàs, deixa'm mirar les dades de casa meva, que diràs, home, quin interès tenen? No, perquè tenen interès, perquè són també molt il·lustratives. A Tiana, al Baix Maresme, dades que puc consultar en xarxa, en línia, a les 5 i 10 de la tarda estàvem a 26,4 graus i un 20% d'humitat, a les 5 i 10, a les 5 i 20, al cap de 10 minuts, havien baixat a 19 graus, 7 graus menys, i la humitat havia passat del 20% al 65%.
Avui el termòmetre ha sigut un dragon can.
Exacte, tal qual.
Sí, ara quan sortim d'aquí ens congelarem.
No us congelareu, però ja no hi ha aquella temperatura tan alta. Hem passat un altre cop, hem passat un altre cop de vent humit de mar cap a terra. Per tant, el vent sempre molt determinant a la costa.
Perfecte. Llavors, demà nosaltres serem fent el programa des de Calonge. Ja hem dit que el fem a cobert, el fem a dins del castell
Feu
de Calonge.
Bé.
Per tant, la gent... que vingui, que no tingui por, que no es mullarà, encara que hi caiguin gotes durant el dia.
A la tarda poden haver-hi alguns ruixats, al matí pot nevar cap a... seguir nevant, perquè ja ho ha fet cap al Pirineu de les comarques de Lleida, uns 800 metres, pujant a 1.000 metres, fixa quina cota neu, i a la tarda aquests ruixats a les comarques de Girona, nord de les de Barcelona, amb una cota neu de 1.000 a 1.200 metres, fixa, 13 d'abril, de 1.000 a 1.200 metres de cota neu, això ja ens dona fe de que baixen les temperatures demà entre 6 i 10 graus en general, demà migdia en conjunt ens veurem entre els 13 i els 18, podem arribar encara als 19 20 a la costa central i a la costa daurada. Cap a Calonge, a les 7 de la tarda, a l'hora de començar, doncs potser uns 12 o 13 graus, que és ambient fresc, i si plou sembla que aquest sector de la Costa Brava pot ser més a primeres hores de la tarda que no pas a aquella hora.
Reykjavik, estem pendents de ser Reykjavik, arriben a Islàndia a 10 graus, que no hi han arribat encara des de l'1 de gener.
Estic amb aquella angoixa, mira, doncs no hi han arribat, una mínima d'1,7 i una màxima de 6,6.
No.
Encara hi ha marge.
Divendres és el dia.
A veure, a veure.
Abril. Gràcies, Abel.
Que vagi bé.
Us ha passat mai que de sobte trobeu en un estoig oblidat una pulsera, un rellotge o joies que no recordàveu que teníeu i que ja no us poseu? Amb Circa podeu treure'n profit. Són experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants i compraran les peces que ja no utilitzeu i us en faran el pagament de manera immediata. Demaneu cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Saps que parlàvem amb la Carol abans que deia jo no em fixo mai amb les tapes
sí,
que hi ha al carrer.
Sí, doncs, ella mira, camina sense mirar cap a baix.
Doncs m'ha enviat una foto, diu, és una plaga, i és una foto, no sé quin carrer és, però que amb el tros que li donen la foto es veuen 5 tapes diferents...
En el mateix tram de carrer?
A la, mateixa vorera, 5 tapes diferents, que si les obres doncs et deuen dur a llocs diferents. Alguna deu ser de clavegram, i alguna, segurament, deu ser d'un dels 1.322 refugis que encara hi ha a Catalunya. Ara baixarem aquests refugis amb l'Anna Sánchez, periodista i fotògrafa, i el Xavier Domènech, historiador.
Islàndia, amb Albert Ong.
Busques el look perfecte per a un esdeveniment? A la Roca Village l'encertaràs segur. Troba el teu vestit ideal a firmes com Liu Jo o El Ganso. I a Kids Around per als petits de casa. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per explorar les més de 150 botics amb descomptes de fins al 60% sobre el preu original durant tot l'any.
Si vols omplir el teu camí professional d'oportunitats, descobrir la capacitat que tens per emprendre el teu negoci propi i canviar de vida amb un grau universitari en ADE o en màrqueting amb estades internacionals, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença un altre repte amb els nostres graus pràctics i innovadors. EAE Business School. We make it happen.
Sabies que si el teu gat marca amb orina o esgarrapa mobles i sofàs vol dir que podrien ser signes d'estrès? Ajuda a reduir-los amb Feliway i fes que el teu gat se senti feliç. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Islàndia, amb Albert Ong.
Música perquè torna la passió d'Esparreguera, un espectacle centenari de cultura popular que, com cada any, es reinventa una història universal amb orquestra i cor en directe i amb una tecnologia d'avantguarda per una posada en escena única. Podeu veure la passió d'Esparreguera en dos formats diferents, el tradicional de matí i tarda i un nou format de 2 hores i mitja de durada. Un total de 8 representacions cada cap de setmana fins l'1 de maig. Informació i venda d'entrades a lapassió.net.
Doncs va, 8 i 5, Anna Sánchez, bona tarda.
Bona tarda.
L'Anna Sánchez, periodista i fotògrafa. Hi ha 1.322 refugis a sota terra, sota Barcelona?
Sí, Barcelona té 1.322 refugis inventariats, que no vol dir que tots s'acabessin, però sí que en algun moment es van projectar i es van iniciar.
Clar, però un cop ja has baixat, que és una cosa que has fet tu i que també ha fet l'historiador Xavier Domènech. Xavi, bona tarda.
Bona tarda.
Repeteixes, eh?, el mateix estudi. Avui estaves amb el Basté al matí.
Sí, i la mateixa cadira, a més a més.
Sí?
Has anat directe, eh?
Vull dir. És molt més espaiós, molt més íntim aquest programa, però sí, sí.
A veure, no la guardem tot el dia per tu, però si podem, doncs llavors ens agrada que puguis seure al mateix lloc que seus quan vens amb el Basté. Jo deia que un cop heu baixat a refugis, has baixat a de terra, que és una cosa que no és fàcil i que ara ens explicareu, suposo que ja no tornes a caminar mai més per la superfície de la mateixa manera, no?
Absolutament. De fet, la llavor d'aquest projecte és això, caminar per Barcelona, imaginar-me una ciutat foradada, imaginar-me que feia una secció i que les places, els carrers que trepitjava estaven buits, perquè quan consultava el cens del 38, on estan aquests 1.322 refugis, i veia que hi havia refugis sota les places, els carrers, les fàbriques, les escoles, les institucions, era aquesta ciutat duplicada al subsol que em generava una imatge que volia explorar i que és el que he fet amb aquest projecte.
I a dia d'avui, ara parlarem de l'origen d'aquests refugis, però a dia d'avui en aquests refugis la gent hi baixa? Hi ha algú que sigui un refugi particular seu i que encara hi faci alguna cosa?
Sí, hi ha refugis privats que de fet es poden veure a l'exposició, que no estan censats i que es conserven en la memòria familiar, que tenen un accés domèstic. A vegades una veïna ens ha obert la porta d'una cuina, d'un rebost, i allà darrere hi ha un refugi de la Guerra Civil que ella va heredar i que conserva la memòria i aplica un nou ús, a vegades guarda l'arbre de Nadal o ampolles de vi. I...
Però amb un refugi sota terra.
Sí, a vegades, clar, sota terra, sota les cases de Barcelona. Hi ha molts refugis. A Sarrià, per exemple, hi ha molts.
Que fort. Andreu,
que fort, és que clar.
Hi ha llibreries, és a dir, hi ha molts... Bueno, de fet... No direm el nom, però el restaurant japonès que vam anar, que hi havia un refugi en un restaurant japonès, amb uns japonesos que t'havien trobat un refugi. És a dir, clar, quan tu tens la dimensió colossal d'una ciutat que replica en el subsol, una ciutat, diguem, de més de 1.322 refugis, perquè sabem els que hi ha censats, però hi ha molts que no estan censats, això significa que en realitat els refugis estan convivint amb les nostres vides cada dia. En som conscients o no en som conscients? És una de les coses que canvia molt la perspectiva dels refugis. En el fons és saber que tens un llegat del passat en el present, i aquest és directe, és a dir, hi ha un espai que tu entres, i és un espai que en molts casos hi han entrat molt poques persones des dels anys 30. I et trobes aquell espai i trobes pràcticament, bueno, la dimensió de la vida sota els refugis dels barcelonins dels anys 30. És a dir, és una... I el que canvia probablement, i això amb l'exposició, jo crec que l'exposició té com dos elements que a mi em sembla interessants, està mal dit que ho digui jo, però un és que una cosa és saber, perquè el coneixement el tenim. És a dir, hi ha els censos, hi ha els estudis, hi ha hagut un treball magnífic, historiadores, historiadors, arqueòlegs, i d'altres descobrir. És a dir, això que està als nostres peus, però que no podem veure. I en aquesta exposició jo crec que el gran element és el descobriment dels refugis, i l'altre entendre que ens separa una molt fina línia, de fet és la línia de la nostra terra, entre la nostra normalitat i l'excepcionalitat. És a dir, entre la normalitat de viure una vida més o menys segura, és veritat que...
Que a més el terra... Es sembla segur, no?
Sembla molt
segur. Sembla una cosa molt segura, no?
Sembla
la vida.
Molt segura, però el primer cens de refugis després dels anys 30 és de finals dels anys 60 a la Barcelona de Porcioles, quan es fa tot el desarrollismo, sí. I es fa bàsicament perquè molts dels constructors estan injectant ciment per fer els fonaments i van injectant i no s'acaba perquè no hi ha consciència de que el subsol està foradat. I, de fet, el primer cens l'han de fer per no amb motius memorials, ni restauratius, ni de reflexió, sinó bàsicament perquè els constructors sàpiguen on no han d'injectar ciment.
Just aquesta imatge que ell descrivia, es pot veure a l'exposició, la fotografia més gran que hi ha a la Model, que està al final de la galeria 4, és una llengua de formigó que envaeix un túnel, una galeria, que és el refugi del passatge Simó, al costat de Sagrada Família. I és aquesta imatge del ciment que cau sobre la memòria dels refugis i que per nosaltres era segurament la imatge més simbòlica d'aquesta aventura.
Anem a coses concretes. L'exposició és a la presó Model fins a finals de juliol. Teniu temps per veure-la, però val la pena que hi aneu perquè ja està anant molta gent a veure aquesta exposició, que es diu 1322, que és el número de refugis que hi han. Aquí hi trobareu, diguem, les fotografies que ha pogut fer l'Anna Sánchez, periodista, fotògrafa. Explica'm, a veure, com es baixa un refugi d'aquests? O sigui, jo tinc l'obsessió, quan vaig pel carrer, de mirar totes les tapes que hi ha, que n'hi ha moltíssimes, moltíssimes, sí. I penso, hosti, això em porta... A vegades en veus una d'oberta, veus algun operari que baixa, que penso, hosti, això deu ser clavegarà.
I dius, vull anar al darrere, no?
Sí, dius, que hi deu bé allà. Però una tapa d'un refugi... Pot ser una vorera qualsevol, diguem?
Sí, els accessos que es conserven 8 dècades després de ser tapiats aquests espais són a vegades forats nets, pous nets del clavegram. Nosaltres hi hem accedit amb l'ajuda de la unitat de subsol de Mossos d'Esquadra alguns refugis, com per exemple el de Plaça Tetuán, un dels més grans de la ciutat, per 2.500 persones, precisament per la xarxa de clavegram. Però a vegades...
És a dir, no pots baixar sola, eh?
No. Són espais confinats, són espais perillosos, són espais de vegades plens d'aigua. Hem fet fotografies, l'aigua ens arribava als genolls i la il·luminació era molt complicada. Però són espais preciosos que conserven aquesta emoció de tocar el passat. L'accés no sempre és fàcil. A vegades sí...
Perquè s'obre una tapa i tu baixes
etapa,
per una escala,
exacte,
que hi ha enganxada.
Amb un arnès i unes mesures de protecció, baixem.
Clar, t'havies refugis... baixar amb màscara antigàs, també, no?
Bueno, l'oxigen... cada vegada hi ha els gasos tòxics, es mengen l'oxigen i l'oxigen s'està acabant en molts d'aquests espais. És també com una metàfora de que s'acaba la vida, no? S'acaba l'oxigen i els refugis cada vegada seran més inaccessibles. Nosaltres hem tingut l'ajuda de la unitat de subsol i a vegades l'ajuda també d'un veí que ens obria una porta i que ens deixava entrar en aquesta intimitat seva que conservava la memòria de la guerra. O una escola religiosa de Barcelona que en el seu subsol conserva un refugi dels anarquistes, no? Hem estat aquest matí, per exemple. Els accessos són tan variats com... Bueno, ja us dic...
Tot o sigui, seguiu encara investigant i seguiu entrant a refugis, malgrat que hi ha l'exposició i abundància.
Bueno, jo crec que jo ja tinc una addicció que és difícil que em pugui curar.
Que ja et pugui curar.
Sí.
Bé, fem una cosa, situem-nos, a veure quan es va crear tot això, i posem-hi so, aquí sentireu la veu del gran radiofonista Teodor Garriga, eh? Intentem, el so és el que és, però us demano una mica d'atenció per poder sentir el que podia escoltar els nostres avantpassats l'any 1938, per exemple. Aneu als vostres refugis, entès, amb calma i celeritat, la Generalitat vetlla per vosaltres. Sí. Xavier.
Sí, és el so associat als refugis, amb aquesta veu, que té un moment, si volem, tràgic, que és el dels bombardejos més potents. O sigui, la història dels bombarders de Barcelona és, diguem, la primera gran ciutat europea que pateix bombardejos sistemàtics i continuats durant des del 13 de febrer del 37 fins al 26 de gener del 39. I dintre d'aquests bombardejos és la primera ciutat europea on s'assaja una nova tècnica de bombardeig, que és el bombardeig de saturació, que, per explicar-ho molt breument, el primer assaig que es fa d'aquesta nova tècnica és un diumenge al matí, és un diumenge solejat, perquè tenim les fotos d'abans del bombardeig, en el qual hi ha un bombardeig terrible sobre la plaça Sant Felip Neri, que a més mata una quarantena d'infants, i el bombardeig de saturació és un bombardeig plantejat bàsicament per esfondrar la muralla de la rereguarda. És a dir, el gran plantejament, en aquest cas, del feixisme italià, perquè són els que bombardegen són...
Són avions italians, són diguem, avions, no? Italians. És Mussolini que ajuda exacte, Franco, no?
Exacte. El plantejament és cal esfondrar la muralla de la rereguarda republicana perquè així guanyarem la guerra. I, per tant, és més important, fins i tot, l'atac sobre la població civil que sobre els propis soldats. Això, tècnicament, s'acaba concretant amb un tipus de bombardeig que tu bombardeges i un cop produeixes la primera onada de bombardejos, ve una segona onada que bombardeges sobre qui? Sobre els que van a salvar les vides dels bombardejats. És a dir, és la creació de la incertesa absoluta de la ciutadania de Barcelona. Això tindrà el seu zènit, el seu moment més brutal, que és el 16, 17 i 18 de març de 1938, on això passa durant 3 dies seguits. És la primera vegada que la Guerra Civil provoca una nota de protesta del Departament d'Estat dels Estats Units. És la primera vegada que hi ha una nota pública dient això no pot estar passant.
Els bombardejos a la ciutat de Barcelona.
Perquè eren constants, diguem.
Eren constants i no s'havia vist mai. És a dir, no s'havia vist mai en una gran ciutat europea. Bé, això perquè...
Em deixes fer...
Sí, és que estava amb el Teodor Garriga... I
sí.
No, bàsicament, en aquell moment es produeix un incident, que és Ràdio Barcelona, és el que posa el disc, són discos de pedra de l'època, amb una cara hi ha la falca que hem escoltat, a l'altra cara hi ha la falca del mateix Teodor Garriga, dient, ciutadans de Barcelona, ha passat el perill de bombardeig.
Ja podeu sortir.
Ja podeu sortir. I s'equivoquen de cara. I ningú pot anar, perquè s'estan bombardejant durant 3 dies seguits, a canviar la cara. Llavors, això provocarà, això ho explicarà millor l'Anna, i crec que això ho ha d'explicar l'Anna, però primer quan acabem tots, això provocarà la necessitat de coordinar el sistema d'alarmes des d'un propi refugi. És a dir, ja no des de la ràdio, sinó que el propi construir un refugi que coordini el conjunt del sistema d'alarmes.
Clar, perquè ningú podia sortir a canviar el disc, exacte, no? Perquè si exacte, no t'arriscaves, diguem, a la teva vida. A veure, Xavier, una pregunta. 1.322 refugis documentats. Com es va construir tot això? És a dir, que comença una guerra i dius, bueno, com es va organitzar la gent de Barcelona per crear 1.322 refugis? Això és el govern de la Generalitat? És l'Ajuntament? Són les institucions? És allò que en diuen les societats civils?
Sí, la societat civil. Aviam, les institucions, evidentment, estimulen la societat civil, intenten ordenar el procés de construcció de refugis, estableixen normes, constitueixen la Junta de Defensa Passiva de Catalunya i fan tota una sèrie d'accions. Però són institucions que estan vivint una guerra no volguda, que ha dislocat completament la realitat i que, per tant, diguem, no tenen uns recursos per salvar les vides. I aquí hi ha la reacció de la ciutadania. És a dir, que és una obra colossal de construcció en la qual el mapa de bombardejos no coincideix exactament amb el mapa de refugis. Si tu situessis el mapa de bombardejos i el creuessis en el mapa de refugis de la ciutat de Barcelona, o sigui, els llocs dels impactes amb els refugis, no quadraria. En canvi, si situes el mapa de la societat civil barcelonina amb el mapa de refugis sí que quadra. És a dir, els refugis es construeixen on hi ha més entitats. Són les entitats i la pròpia població civil els grans protagonistes d'una construcció de refugis que ens parla del teixit social, això és algo molt propi de Catalunya, la densitat associativa que tenim els catalans, és una cosa absolutament impressionant, i ens parla d'una altra cosa que també és molt important, que són els valors. És a dir, la història que es viu a Barcelona amb el tema dels bombardejos ubica la ciutat de Barcelona i Catalunya en una història d'horror global. El que s'experimenta aquí després s'aplicarà a la Segona Guerra Mundial i fins al dia d'avui a Ucrània i a tants altres països. La reacció davant d'aquest horror sí que ens parla de quin tipus de societat era. És a dir, de fet, aquell moment es constitueix el que es coneix com el model de Barcelona.
Com sabies tu, quan sonava l'alarma aquesta, a quin refugi et tocava anar?
Bueno, perquè tenies tenies, hi havia tota una normativa de refugis, s'havia construït des del propi, diguem, les entitats i el barri, i tu tenies una sèrie de refugis propers a casa que tenien una normativa d'entrada, tot i que tu et podia passar, perquè això, les bombes no et trien bombardejar-te quan tu estàs a casa. Clar. Tu podies estar treballant, per tant també hi havia refugis a les fàbriques, hi havia fins i tot situacions en què tu pots estar de trànsit per qualsevol lloc de la ciutat i s'establia que podies entrar en un refugi en una situació de trànsit. Hi havia una situació, diguem, d'intent de que tothom pogués salvar efectivament la vida.
I llavors allà, Anna, què us hi heu trobat? Perquè, mira, l'altre dia llegia una crònica fa setmanes ja, del Christian Segura, el diari El País, dels bombardejos a Ucraïna, no? I deia que baixava al refugi i que trobava gent que anava amb el portàtil allà, perquè anava doncs, a continuar la seva vida, perquè tenia feina i havia de baixar al refugi perquè bombardejaven, però la vida continuava. Aquí també era així? Us heu trobat coses de vida quotidiana 85 anys després?
Sí, i de fet jo he intentat reflectir-ho amb les imatges. A mi hi ha una cosa que m'obsessionava quan arribava a un refugi, que era mirar les parets i buscar els dibuixos dels nens. Perquè hi hem trobat, hi ha un dibuix d'una tortuga que està a l'exposició, que a mi m'emocionava moltíssim. És un traç molt infantil i suposo que tinc dues criatures i això em feia... Realment m'impressionava molt, però també a l'exposició es poden veure objectes trobats als refugis que parlaven d'aquestes hores al subsol de la vida quotidiana sota les bombes, des de fitxes de dòmino, agulles de ganxet, un rellotge i utensilis i estris per menjar i cuinar al subsol. Tot això també està a les galeries de la Model, amb les imatges. És una exposició de fotografies, però també d'objectes trobats als refugis, per intentar transmetre aquesta quotidianitat sota les bombes,
per
si
tant,
és possible.
Per tant, es havia de fer nit al refugi a vegades també. Sí. O sigui, no ens hem d'imaginar només, hòstia, 10 minuts, ens amaguem. I passa un avió i ja està, sinó pel que explicava el Xavier Domènech abans, diguem, hi havia vegades que et tocava fer nit allà, no?
Absolutament, i de fet hi ha algun testimoni, per exemple, d'una àvia que baixava amb les seves netes i preferia dormir al refugi que dormir a casa. Bombardegessin o no, també es creen aquestes rutines de la guerra.
Que sí, cada nit baixava a dormir.
Exacte.
Al refugi.
Sí, ella se sentia més segura així. Els refugis, de fet, els refugis de Barcelona són llocs segurs i la xifra de víctimes finals, no? 2.700 víctimes a Barcelona, 43.000 a Londres, per exemple, una ciutat molt més poblada. Fer aquesta comparació així és una mica és excessivament simple, però realment és impressionant que aquesta xarxa de 1.322 refugis, al final, salvés tantes vides.
Sense aquests refugis, molts avis o iaies nostres que hem pogut conèixer, no els hauríem pogut conèixer perquè s'haurien mort en aquests bombardejos sistemàtics a la ciutat de Barcelona.
De fet, la setmana passada jo vaig anar a l'exposició perquè volia sentir com la vivia el públic, perquè volia tenir un retorn d'aquesta feina de 18 mesos fotografiant el subsol i com que a mi no em coneixen, jo podia passejar per les galeries de la Model i sentir el que sentia el públic quan veia les fotos.
Llavors dic, el Xavi no pot fer això, no?
Clar, el Xavi ho té més difícil. Però jo sí que tinc aquest privilegi i em vaig emocionar moltíssim perquè vaig conèixer una senyora de 95 anys. Ella, per primer cop, havia tornat a veure el seu refugi allà. Anava amb la seva neta i li explicava la història de quan ella baixava al refugi. Jo em vaig emocionar moltíssim, vaig haver de sortir de la cel·la, perquè cada cel·la de les galeries 3 i 4 té les imatges d'un refugi. Hem fet cel·les refugis en aquesta exposició. Jo vaig haver de sortir perquè estava emocionadíssima i no li vaig dir en aquell moment que jo havia fet la foto, ho vaig fer després i ens vam abraçar. I per mi va ser també sentir el retorn d'aquesta feina d'una manera molt, 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 molt càlida.
Digue'm llocs, Anna, on hi hagi refugis a Barcelona, que gent que ens està escoltant ara des d'aquesta ciutat, que viuen aquí, potser que estan de pas amb el cotxe, caminant amb la bici, ens estan escoltant i poden estar passant per un refugi. Llocs on hi hagi refugis grans,
doncs,
petits...
Per exemple, sota la fàbrica d'Am, que segur que coneixeu, hi ha un refugi espectacular, un refugi molt gran, sensat, i que vam fotografiar per primera vegada, però també sota l'escola de Salesians de Sarrià, escoles Pies... la fàbrica Elizalde, que ara és el complex Elizalde, però que conserva el refugi de la fàbrica de motors, que en l'època nodria el front republicà, els avions del front republicà, i a tants llocs, plaça del Diamant, plaça Revolució, Barcelona està foradada, cada barri de refugis.
Aquí prop, al carrer València mateix, aquí prop de la ràdio, vull dir, i a Diagonal...
Diagonal amb Balmes, no? Té un refugi espectacular, també. Sí. podríem trobar gairebé en qualsevol carrer de la ciutat.
L'Anna Sánchez, el Xavi Domènech, han comissariat aquesta exposició 1322, el número de refugis que hi havia a Barcelona durant la Guerra Civil, que encara hi són, que estan inventariats, vés a saber si no n'hi ha més, diguem, vaja, tot fa pensar que segurament n'hi ha més, perquè això vol dir que la gent més rica tenia el seu propi refugi a Barcelona, el tenia a casa, o com anava això?
És, els refugis privats, evidentment, tenen que veure amb les possibilitats de tenir-los, és a dir, això té que veure també amb el... Bueno, hi ha refugis privats, per exemple, a Poble Sec, i no era un barri popular, diguem, no, vull dir que té que veure amb les possibilitats que hi ha. Però és cert que la gent amb més recursos es podia intentar permetre un refugi. També s'ha de dir que els refugis privats, no vull que ningú, no vull tal, desmereixi ningú, però no són els de més qualitat. És a dir, efectivament, els refugis que es feien col·lectivament, que a més es feien ordenadament tant per l'Ajuntament de Barcelona com per la Junta de Defensa Passiva, i aquí la personalitat de l'enginyer Ramon Parera és molt important, són refugis molt ben fets, els col·lectius. És a dir, són molt ben fets, tant els que fan les institucions, que són molt pocs, a la plaça Tatuán, per exemple, que és un refugi de factura molt moderna, com els refugis que es feien amb la clàssica Volta Catalana. Estan molt ben fets.
Però me'ls podeu descriure? És a dir, jo m'he d'imaginar, per exemple, aquest de 2.500 persones a Tatuán, una sala grandiosa sense cap... O hi ha habitacions? Heu trobat algun llit, per exemple? Com...
No, llits no n'hi hem trobat, però sí que hi ha diferents espais, sobretot en aquests refugis tan grans i en els refugis institucionals. El refugi de Lluís Companys, al Palau de les Seures, el refugi de la Generalitat, sota la plaça Garriga i Bax, el refugi de Juan Negrín, a Pedralbes, són refugis d'una factura constructiva alta, encofrats de formigó, que tenen habitacions i que permeten la vida institucional al subsol, permeten mantenir pues les necessitats i l'organització de les institucions republicanes del moment.
I els altres, els col·lectius, m'imagino que són tots semblants, però, no?
Però són complexos, eh? És a dir, hi ha la clàssica Volta Catalana, però després tenen infermeries, perquè, clar, tu podies entrar al refugi.
Hi havia molts ferits.
Entrar-hi ferit, clar. Exacte.
Hi ha infermeries, hi ha llocs per cuinar si fa falta, hi ha tota una sèrie d'elements. És a dir, jo el que diria és, i això ho ha dit l'Anna, és a dir, nosaltres quan vam entrar als refugis en projectes anteriors del 2006, era relativament més fàcil entrar en un refugi. Ara molts refugis s'ha esgotat l'oxigen, per exemple. Mm-hmm. I per tant nosaltres vam tindre l'ajuda inestimable de la unitat de Mossos del Subsol, que ens ha permès entrar a aquests refugis sense perill. És a dir, que tampoc ara que ningú li agafi la falera d'anar a buscar refugis ràpidament perquè et podem trobar.
No, el que li ha agafat la falera a la gent és d'anar a veure l'exposició, perquè és molt emocionant anar a la presó Model i veure la feina que han fet el Xavi Domènech i l'Anna Sánchez. I no m'imagino l'emoció, Anna, d'entrar, de baixar amb totes aquestes dificultats i d'entrar a un lloc on potser fa 80 anys que no hi ha entrat ningú.
Exacte. Per mi hi ha una frase que la diem molt, però que és l'emoció de tocar el passat. I ja, com a fotògrafa, topar-te amb la memòria de la resistència i poder retratar-la amb una imatge, per mi ha sigut un privilegi absolut. I acabo el procés transformador, per mi, absolutament, 3 anys d'investigació i 18 mesos de feina al subsol, que a mi m'han canviat molt a nivell personal, i sobretot em considero una privilegiada per haver pogut retratar aquesta memòria de la resistència.
Doncs 1322, Xavi Domènech, t'ha agradat aquesta experiència de venir 12 hores després, diguem, a quarts de 9 del vespre?
M'encanta, i ja que parlaves de la possibilitat de llits als refugis, també es podria posar un llitet aquí.
Mira, més d'un ho agrairia. Més d'un ho agrairia.
Mira, avui ja no, però si tinguessis pastet demà, llavors
pues ja
sí que...
Ja podria palmar tot seguit. Meravellós.
Estaves aquí amb un llitet, el Xavi no emprenyaria ningú, no petíssiu. Xavi Domènech, Anna Sánchez, l'enhorabona, de debò, gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per la feina, que la podeu veure a la presó Model fins al mes de juliol. Per avui ho deixarem aquí, a Islàndia, tallant a bacallà, Joan Ferrús i David Valverde, del control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, l'estudiant en pràctiques Martí Capçada, Maria Xinxó i Albert Tom. Una pausa i de seguida nit de Champions a RAC1 amb el Jaume Molló. Demà hi tornarem, però demà no serem aquí, demà serem al castell de Calonge, en aquesta població de 10.000 habitants del Baix Empordà, que de cop un dia van obrir 7 llibreries i ara és la primera i única Booktown de Catalunya i serem 10 dies abans de Sant Jordi.
Veniu,
fins demà.
Veniu.
Que vagi bé, bona nit.
S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis Drac.
La nit en què els premiats brillen amb llum pròpia, en rebre l'escama de drac, obra de Missouri, que simbolitza la tenacitat i l'esforç necessaris per assolir les grans fites.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
celebrem les grans fites dels guanyadors dels Premis Drac amb els guardons de Missouri, marca referent d'alta joieria contemporània fundada per Unió Suïssa.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Hi, everyone. Do you want to have the best summer ever? Doncs que esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Mira com sonen. Informa-te'n a englishsummer.com. English Summer. Learn having fun.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC, RAC 1.
Teniu la maleta a punt?
RAC 1 presenta Viatge B Especial Singapur amb Esther Muñoz. 15